La Generalitat amplia fins a 140 els municipis on es podran regular els preus del lloguer. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'inici era en 60 municipis, però el govern ha decidit ampliar fins a 140 els pobles i ciutats de Catalunya que es podran declarar com a zones tensionades pel que fa a l'accés a l'habitatge, o el que és el mateix, 140 seran els pobles i ciutats on els propietaris hauran de limitar el preu del lloguer. En conjunt, en aquests municipis és on hi resideixen 6,2 milions de persones, el 80% del total de la població catalana, bàsicament, per tant, són localitats de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, les quatre capitals, part de les comarques costaneres i d'altres de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, entre d'altres. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La vigència de la declaració de zona tensionada serà de 3 anys i es podrà prorrogar per cada any.
La Generalitat ha detectat que en aquests 140 municipis es compleixen els requisits que estableix la Llei Estatal d'Habitatge, com per exemple que la càrrega del cost del lloguer o l'hipoteca més les despeses i subministraments bàsics superin el 30% dels ingressos de les llars, o que el preu del lloguer també o la compra d'habitatge hagi experimentat els 5 anys anteriors a la declaració un creixement acumulat d'almenys 3 punts percentuals superiors a l'IPC.
El que ha fet avui el govern, doncs, és el primer pas per començar a aplicar la Llei Estatal de l'Habitatge, que va entrar en vigor ara fa poc més d'un mes. La llista de municipis està encara subjecta a al·legacions, però un cop estigui definit, s'entregarà al govern espanyol, que és qui haurà d'aplicar aquesta regulació sobre els lloguers. I sobre això, la consellera de Territori, Esther Capella, ha dit avui en declaracions a Catalunya Ràdio que el govern fa el pas per garantir un accés a l'habitatge, que és clau per poder garantir de facto altres drets.
Si no tens un sostre que això plugui, difícilment pots garantir o pots tenir dret a la salut, a l'educació i a tots els altres drets dels que nosaltres estem obligats, no?, a garantir a la ciutadania.
La notícia és important, per tant, perquè un cop entri en vigor el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys. Ara caldrà veure, per tant, si això funciona i s'aplica o no. D'altra banda, mirant els jutjats avui, la família d'Helena Jubany demana ara una anàlisi exhaustiva de totes les combinacions possibles d'ADN dels imputats amb les restes biològiques trobades a la roba i al cos de l'Helena, recordem, assassinada el desembre de l'any 2001 a Sabadell. Ho fan abans no es tanqui el cas de nou i perquè s'aclareixi tot el que va passar.
En vista dels darrers resultats de fa 9 dies d'ADN que excluïen que la mostra biològica trobada al jersei de la víctima fos de Santiago La Iglesia, un dels principals sospitosos, l'advocat del Jubany, Benet Salillas, ha proposat al jutjat que es facin més proves per determinar de quines persones podria ser aquesta mescla biològica que es va trobar a la roba de la bibliotecària. A més, també demanen que els Mossos d'Esquadra aportin una visió renovada i global del que ha passat.
I aquesta setmana es caldrà parar atenció perquè amb l'arribada de més turistes a la ciutat de Barcelona han crescut els robatoris al metro. Per això, els Mossos han fet un crit d'alerta per estar atent quan s'hi viatgi, sobretot després de la darrera tècnica que fan servir els lladres.
Quan els lladres detecten una possible víctima, un d'ells li escup al cap sense que el passatger se n'adoni i després s'ofereix a netejar-li l'escopinada. Mentre el primer individu li neteja el cap, l'altre s'acosta a la víctima sigilosament i s'emporta una de les seves pertinences sense que cap se n'adoni ni pugui fer res.
De com es podem prevenir, de com es presenta aquesta revetlla de Sant Joan pel que fa als robatoris a la ciutat, en parlarem avui en directe amb el Víctor Manuel García Méndez, ell que és sergent dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de l'Eixample. Impacert, ara que parlàvem de la revetlla, coincidint amb Sant Joan, a partir de demà hi haurà modificacions pel que fa a la mobilitat. Des de demà al migdia i fins dissabte s'habilitarà un carril addicional a l'autopista AP7 des de Montornès del Vallès fins a Sils per fer front a l'elevada freqüència de vehicles que s'esperen.
Doncs sí, el Departament d'Interior, que també limita 80 km de velocitat en el tram que va des de Barcelona i fins a Gelida, i té previst fins a 69 controls d'alcoholèmia durant tota la nit de revetlla.
I atenció, perquè és possible que si agafeu el cotxe aquest cap de setmana i feu servir Google Maps com a GPS, pot ser que us parli així.
D'aquí a 500 metres, a la rotonda, agafeu la segona sortida.
Perquè des d'avui, ja ho han escoltat, ja es poden configurar els dispositius Android i Apple perquè l'aplicació de mapes us doni les indicacions en català. I després, al bloc dels esports, us explicarem com ha quedat el calendari de primera divisió de futbol per a la temporada que ve. Tal com havia demanat, el Barça jugarà el primer partit a domicili. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Visitarà el camp del Getafe el 12-13 d'agost i a Montjuïc no hi anirà fins al cap de setmana del 19-20 d'agost contra el Cádiz. El Girona, per la seva banda, comença el curs a Noeta, al camp de la Reial Societat.
I ja se saben també quan seran els derbis i els clàssics de Lliga.
El Barça-Madrid serà el 29 d'octubre, amb tornada el 21 d'abril, i el primer derbi català de la temporada arrencarà des de Montjuïc el 10 de desembre i a Montilivi el 5 de maig.
I a l'Hora de la Cultura avui és dia de repassar estrenes de cinema, que a partir de demà ja podem veure a la gran pantalla. Aquesta setmana destaca la coproducció catalana Una vida no tan simple.
¿Tú te das cuenta que han pasado 7 años desde nuestro último proyecto importante?
Gràcies, chicos. Muchos decían que era
una pel·lícula dirigida per Fèlix Vizcarret i amb Miqui Esparvé com a protagonista. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Una vida no tan simple narra la història de l'Isaías, un home d'uns 40 anys que de jove havia sigut un prometedor arquitecte, però que ara viu immers en una crisi generacional, professional i personal. La pel·lícula, que camina entre la comèdia i el drama, es va estrenar al Festival de Màlaga. També repassarem el que arriba a les plataformes, com la nova pel·lícula de Marçal Forés, que es presenta a Netflix i que es diu A través del mar.
Ara són les 2:06. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirar al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Si sabem com serà o no aquesta revetlla de Sant Joan de demà. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures altes avui, la primera jornada completa de l'estiu, ens porta a parlar de màximes properes als 30 graus a la costa i valors de 33, de 34, gairebé 35 graus en alguns punts a l'interior. Comencen ja a créixer núvols, que al llarg d'aquesta tarda donaran ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques de Girona. Qualsevol comarca de Girona, tant del Pirineu com de la costa, i també comarques del nord de Barcelona. Localment amb una certa intensitat. A la resta, una tarda amb una mica més de núvols, però sense pluges. Demà, una jornada molt tranquil·la, amb sol, amb alguns núvols al matí. Les temperatures demà encara seran més altes que les d'avui i la revetlla de Sant Joan sense cap mena de complicació, sense pluges, sense tempestes i amb temperatures altes i ambient molt xafogós a la costa.
La Generalitat ha declarat un total de 140 municipis catalans com a zones tensionades pel que fa a l'accés a l'habitatge de lloguer. Són 80 municipis més dels que va preveure inicialment. En aquestes zones tensionades, els propietaris hauran de limitar el preu del lloguer, segons ha explicat aquest dijous la consellera de Territori, Esther Capella.
En aquests 140 municipis hi viuen 6,2 milions de persones, és a dir, el 80% del total de la població catalana. Pràcticament hi ha totes les localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, les quatre capitals catalanes, part de les comarques costaneres i d'altres de muntanya, com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, d'entre d'altres. La vigència de la declaració de zona tensionada serà de 3 anys i es podrà prorrogar per anualitats.
Amb la publicació d'aquest llistat comença, per tant, el tràmit d'aplicació de la Llei Estatal d'Habitatge, que va entrar en vigor a finals de maig, 2 dies abans de les eleccions municipals. Ara la Generalitat ha elaborat aquest llistat, on es declaren zones tenses i s'exposarà el text durant 20 dies per presentar les al·legacions oportunes i després que aquesta s'hagin resolt, es presentarà la memòria definitiva al govern espanyol, que serà qui doni el vistiplau i que serà també qui farà que la llei pugui entrar en vigor definitivament. En aquest sentit, la consellera Esther Capella confia que sigui abans d'un eventual canvi de govern després de les eleccions del 23 de juliol. D'altra banda, la consellera també explica que Catalunya no deixarà de fer el que li toca per garantir el dret a l'habitatge. Ho ha dit en una entrevista avui a Catalunya Ràdio.
Si no tens un sostre que això plugui, difícilment pots garantir o pots tenir dret a la salut, a l'educació i a tots els altres drets dels que nosaltres estem obligats, no?, a garantir a la ciutadania. Per tant, no fer res volia dir que, doncs, el que ha passat fins ara, no?, el creixement salvatge del preu dels lloguers, en el que s'expulsa a la ciutadania, s'expulsa a la gent dels pobles i viles del país. Sí, sí.
I és que la Generalitat ha detectat que en aquests 140 municipis es compleixen els requisits que estableix la llei estatal perquè puguin ser declarats zones tenses.
I aquests requisits són la càrrega del cost de lloguer o que la hipoteca, més despeses i subministraments bàsics superin el 30% dels ingressos de les llars o que el preu de lloguer o compra d'un habitatge hagi experimentat els 5 anys anteriors a la declaració un creixement acumulat d'almenys 3 punts percentuals superiors al creixement acumulat de l'IPC català.
I un cop entri en vigor el lloguer de dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys, després de l'actualització que es fa cada any. Si es tracta d'habitatges d'un gran tenidor, amb més de 10 immobles urbans d'ús residencial, el preu de lloguer no podrà ser superior a l'índex de referència que marca aquest preu del lloguer. D'altra banda, encara qüestions sense marxa del govern. Demà el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es reuniran per abordar les agressions sexuals entre menors que s'han desenvolupat al barri badaloní de Sant Roc durant aquests últims mesos.
Serà a la una del migdia a la seu del departament i s'abordarà la situació i les necessitats d'aquest barri de Sant Roc. Els Mossos d'Esquadra investiguen 8 agressions sexuals en grup entre menors des de juliol de l'any passat. 20 dels investigats són menors d'edat, dels quals 13 són inimputables. En una entrevista a La Vanguardia, Albiol ha acusat que els protocols de protecció a les víctimes no han funcionat i per això en aquesta reunió demanarà la Generalitat que intervingui en tres àmbits: serveis socials, ensenyament i justícia.
Estel migdia.
I un cop els ajuntaments han començat a caminar, ara toca decidir com es governen les diferents diputacions. Amb Lleida, Tarragona i Girona decidides, totes les mirades estan posades amb el que passa a Barcelona, la diputació més important del país. Aquí el PSC prioritza repetir el pacte amb Junts perquè diuen que estan satisfets amb la feina que s'han fet aquests anys. Tot i així, reconeixen que estan sondejant una possible alternativa amb Esquerra i també amb els comuns. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu parlamentària socialista, Alicia Romero, explica en quin punt es troben les negociacions i defensa la presidència socialista.
Aquestes converses es lidera la nostra viceprimera secretària d'organització, que és Lluïsa Moret, i per tant, doncs ells estan fent aquest equip està fent el camí perquè, evidentment, nosaltres puguem estar en aquest govern de la Diputació de Barcelona, que és molt important, doncs això, no? Com a servei als municipis i en una província on nosaltres doncs, hem tret un gran resultat.
El de la Diputació de Barcelona és l'únic pacte que falta per tancar a les diputacions catalanes. A Tarragona i Lleida hi ha hagut pacte entre Esquerra Republicana i el PSC, mentre que a la Gironina hi ha hagut una entesa independentista.
I a l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni ha anomenat la regidora d'Esquerra, Maria Buigas, com a arquitecte en cap i recupera el càrrec també d'enginyer en cap que ocuparà Albert Dalmau. El nou alcalde també preveu crear 7 àrees gerencials que treballaran sota la direcció del gerent Albert Dalmau.
Després de la primera comissió de govern de l'Ajuntament, Collboni ha desvelat alguns dels noms que l'acompanyaran els propers 4 anys, entre ells el de Maria Buigas i el d'Oriol Altisseny, de qui en destaca la seva vàlua professional.
Dues figures que han estat històricament molt importants a la ciutat de Barcelona. Dues figures que, a l'àmbit de la primera tinença d'alcaldia, han tingut una relació directa i especial amb els alcaldes, especialment a l'etapa socialista, i dues persones que han de tenir els dos la ciutat al cap des de perspectives diferents.
Buigas és la primera dona que dirigirà l'àrea d'urbanisme al consistori. Va anar a la llista d'Esquerra el 2019 i va ser regidora fins al 2020, quan va abandonar l'Ajuntament. L'alcalde del PSC també ha creat 7 àrees gerencials, entre elles la d'Economia i la de Transformació Digital.
I encara uns apunts de política estatal, perquè Pedro Sánchez ha retret avui a Alberto Núñez Feijóo les seves excuses per la celebració dels debats. Amb to humorístic, ara ho escoltaran, el president del govern espanyol ha fet aquesta comparació en un acte amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas, des de la seu del Partit Socialista Obrer Espanyol a Madrid.
Para Feijóo, los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va. Bueno, yo creo que, dicho esto, la pregunta es, ¿qué temor tiene el Partido Popular a debatir?
Sánchez, per tant, que ha assegurat que el PP té por a debatre perquè no sap com justificar els pactes a les comunitats autònomes i als municipis que ha fet amb la formació d'ultradretra Vox. I, de fet, el Partit Popular avui ha presentat el seu espot electoral per a les eleccions del 23 de juliol. Per inatenció.
Azul, tranquilidad. Azul, confianza. Azul, seguridad. Por fin llega el verano que todos estábamos esperando. España se merece un verano azul.
L'ha presentat el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, des de la platja, amb parasols i amb la música, ho escoltaven, de la mítica sèrie Verano Azul.
Quien quiera cambio, por lo tanto, en estas elecciones, que no lo subcontrate. Y quien quiera moderación, que no lo dude. Estamos a disposición de los españoles para acabar con el sanchismo, por supuesto, pero también para hacerlo con serenidad y con respeto. Y trabajaremos para que España disfrute este verano de un verano azul y los próximos 4 años disfrute de un buen gobierno.
Semper demana el vot per al PP i anima la gent a anar a votar, encara que estigui de vacances, perquè el d'aquest any, diu, sigui un estiu blau.
Gràcies, Judit. I mirant cap als jutjats, la família d'Helena Jubany demana ara una anàlisi exhaustiva de totes les combinacions possibles d'ADN dels imputats amb les restes biològiques trobades a la roba i al cos d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001. Ho fan abans no es tanqui el cas de nou i perquè s'esclareixi tot el que va passar.
En vista dels darrers resultats d'ADN que excluïen que la mostra biològica trobada al jersei de la víctima fos de Santiago La Iglesia, un dels principals sospitosos, l'advocat del Jubany, Benet Salillas, ha proposat al jutjat que es facin més proves per determinar de quines persones podria ser la mescla biològica que es va trobar a la roba de la bibliotecària assassinada. Amb tot, Salillas demana que les proves es facin de manera extensiva, comparant-les amb les de La Iglesia i Xavi Jiménez, però també amb les de Montse Careta, que es va suïcidar mentre estava empresonada pel cas, i amb les d'Anna Atxia i Jabel.
I finalment, la família de Jubany reclama també un cop més que, donada la complexitat d'aquesta causa, abans no es decideixi arxivar-la, la policia aporti una visió renovada i global amb els Mossos al capdavant i fent una revisió aplicant tècniques d'intel·ligència policial i d'anàlisi, diuen, de la prova freda.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Des de demà al migdia i fins dissabte s'habilitarà un carril addicional a l'autopista AP7 des de Montornès del Vallès fins a Sils per fer front a l'elevada freqüència de vehicles que s'esperen amb motiu de la revetlla de Sant Joan. El Departament d'Interior també limita a 80 km per hora la velocitat de Barcelona a Gelida i té previst fer fins a 69 controls d'alcoholèmia durant tota la nit de Sant Joan.
El carril es podrà fer servir divendres a partir de les 6 de la tarda per evitar tant com es pugui el col·lapse de cotxes. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, explica que és un dels carrils més llargs que s'han habilitat mai.
Estem parlant d'un carril addicional de 53 quilòmetres. Un carril que potser és el més gran, no? Que continu que s'ha fet en els que s'ha fet a l'AP7. N'hi ha algun de 40, no? Però de 53 és nou i creiem que pot ser de molta utilitat.
De fet, s'espera que de l'àrea metropolitana surtin fins a 460.000 vehicles. Durant tot el cap de setmana hi haurà més de 700 controls d'alcoholèmia i drogues, una setantena d'ells. Aquesta mateixa nit de Sant Joan, la nit del 23, també hi haurà una plantilla més extensa de 4.000 Mossos per controlar que no hi hagi incidents.
I també de l'àmbit judicial, el Tribunal Europeu de Drets Humans diu que s'han vulnerat els drets dels candidats al Consell General del Poder Judicial pel bloqueig en la seva renovació. El Tribunal d'Estrasburg ha retret al Constitucional que desestimés un recurs de 6 jutges espanyols que denunciaven aquesta tardança en la renovació d'aquests càrrecs.
En una sentència que han publicat avui dijous, el Tribunal Europeu detecta una manca de justificació del Constitucional espanyol en la seva decisió. En concret, critica que desestimés el recurs imposant un termini que, a parer dels jutges europeus, no era previsible. Per això, el Tribunal de Drets Humans conclou que s'ha vulnerat el dret a un judici just dels denunciants per no haver entrat a valorar la polèmica pel bloqueig de la renovació del Poder Judicial espanyol.
I d'altra banda, el Tribunal Constitucional ha acceptat el recurs presentat per l'exconseller de Cultura del Govern, Lluís Puig, i ha conclòs que el jutjat d'Osca, primer, i l'audiència provincial després, van vulnerar la seva presumpció d'innocència quan li van fer pagar una fiança de 88.000 euros quan se'l va jutjar pel cas de les obres d'art de Sixena.
Segons considera el Constitucional, la jutja instructora anticipa una pena i diu que, imposant-li una fiança, s'estava restringint de forma temporal la seva capacitat de disposar dels seus béns. En aquest cas, la Fiscalia demanava una multa de menys de 4.000 euros. Puig va recórrer aquesta resolució i després la va portar a l'Audiència Provincial, però en tots dos casos els recursos van ser rebutjats. Ara el Constitucional conclou que la fiança s'adopta sobre la base de mers indicis abans del judici.
I centrem-nos ara a la ciutat de Barcelona perquè els Mossos d'Esquadra han demanat extremar les precaucions per l'auge de robatoris que s'estan produint al metro de la capital catalana. La policia avisa d'un mètode que fan servir els lladres últimament. Primer identifiquen la possible víctima en una espècie de volta de reconeixement. Un cop localitzada, un dels individus li escup el cap sense que el passatger se n'adoni i després s'ofereix a netejar-li aquesta escopinada. Mentre el primer individu li neteja el cap, l'altre s'acosta a la víctima sigilosament i s'emporta una de les pertinences d'aquesta víctima sense que se n'adoni i tampoc sense que pugui fer res.
I aquest és només un dels exemples dels robatoris que cada dia es produeixen al metro de de Barcelona, però també preocupa l'auge de furt pel que fa a rellotges de luxe a turistes que passegen pel centre de la ciutat de Barcelona. La policia catalana demana als viatgers que estiguin en alerta i que no es distreguin ni al suburbà ni al carrer amb persones desconegudes. L'avís dels Mossos arriba just ara, en plena temporada alta de turisme, a la ciutat i on molts delinqüents posen l'ull en aquests viatges.
Els turistes, però, no són els únics objectius dels lladres, perquè pot ser que a simple vista el lladre, per exemple, no identifiqui si el seu objectiu és turista o no. Per això, avui hem volgut parlar de com ens hem de prevenir d'aquests robatoris i, en cas de ser-ne víctima, què podem fer. I ho fem saludant en directe a Víctor Manuel García Méndez, ell que és sergent dels Mossos d'Esquadra a la comissaria del barri de l'Eixample de Barcelona. Senyor García, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, teniu constància des dels Mossos d'Esquadra que han augmentat els robatoris al metro respecte a les xifres d'altres anys, o es mantenen?
Bé, més o menys amb les dades que tenim podem dir que es mantenen. Ara hem estat uns anys amb índexs bastant baixos pel tema, com tots sabem, de la pandèmia, però encara no ha pujat tant com abans de la pandèmia, el 2019. Més o menys, perquè us feu una idea, s'estan mantenent el tipus de furs, sobretot quan parlem de furs, amb un 33% en via pública, un 33% en el transport públic i després a l'interior d'establiments com botigues, restauració o hotels.
Ara parlàvem d'aquesta tècnica que fan servir els lladres. Teníeu constància que s'hagués fet servir anteriorment i teniu identificats el tipus de lladres que fa servir aquesta tècnica?
Sí, la tècnica de l'ataca ja fa molts anys que s'utilitza i potser el metro és més esporàdic, que està més a la via pública, i sobretot el que amb els últims anys, les dades que tenim, és que és un fet que es fa a la via pública i molt enfocat sobretot en gent gran, per exemple, quan treuen els estalvis, quan cobren la pensió, o gent que va al banc i treu una gran quantitat de diners, i són grups organitzats de persones que estan pendents a l'interior del banc de la gent que treuen un gran volum de diners. Llavors els segueixen i aprofiten un dels membres del grup per atacar la persona, i ve l'altra persona del grup i ofereix a la víctima netejar l'ataca, i així és com li treuen els diners sense que se n'adoni.
Clar, sempre parlem ara de robatoris i pensem que a nosaltres no ens tocarà pel simple fet de no ser turistes a la ciutat de Barcelona, però la resta de passatgers també són objectius d'aquests lladres.
Sí, correcte. Aquí a Barcelona la majoria de furtadors estan molt enfocats al turista, perquè porta grans quantitats de diners i perquè després difícilment anirà a judici, però tots podem ser víctimes d'un furt en qualsevol moment i amb el transport públic, sobretot a les hores en què hi ha més aglomeració de gent. Simplement doncs, hem d'estar atents a les nostres pertinences, sobretot quan hi ha, quan, per exemple, pugem al metro, que hi ha molta gent allà per entrar, i sobretot també, per exemple, quan fem cua per comprar bitllet, etcètera. Sobretot quan hi ha molta aglomeració de gent, hem d'estar molt atents a les nostres pertinences.
I en el cas d'aquella, si ens hem trobat en un cas d'aquests, no?, que ens han robat, que hem estat víctimes d'aquests robatoris, què és el que s'ha de fer?
Doncs sobretot trucar el més possible al 112 per mirar de trobar i localitzar les persones, sigui perquè la persona hagi pogut veure l'autor dels fets, encara que sigui quan marxi i doni la descripció de com anava vestit, o sigui perquè pugui adreçar-se a una patrulla ràpidament al lloc i mirar les càmeres per veure si trobem a les persones que han fet el furt i mirar de localitzar-les el més possible i poder-les enxampar amb el botí que han furtat.
Ja per acabar, senyor García, demà se celebra la Revetlla de Sant Joan. És un dia que molta gent el passa al carrer, sobretot a la platja. Hem d'estar especialment atents en aquests dies de molta aglomeració també per no ser objectiu d'aquests lladres?
Correcte. Com he dit abans, sempre en qualsevol lloc on hi ha aglomeració de gent, és un reclam per al furtador, perquè les persones estan més distretes i llavors no estan tan pendents dels seus subjectes, i és quan aquestes persones s'aprofiten per furtar. I és sempre el que volen els autors d'aquests fets és que no hi hagi violència, poder-se emportar un botí ràpidament i sense que la persona se n'adoni.
Doncs sergent de la comissaria de l'Eixample, el senyor Víctor Manuel García Méndez, amb qui hem volgut avui parlar de la situació dels robatoris a Barcelona. Gràcies per atendre'ns. Ens retrobem ben aviat aquí a l'Estel Migdia. Bona tarda.
Moltes gràcies a vostès.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Dues i 24 minuts. La Fiscalia denuncia un excàrrec de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya pel cas de la cimentera Lafarge que hi ha al municipi de Montcada i Reixac. El fiscal l'acusa d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient per un suposat tracte de favor del govern en aquesta empresa.
Segons escrit, considera l'acusat com a màxim responsable de la correcta tramitació per l'aprovació de les declaracions d'impacte ambiental i l'atorgament d'autoritzacions ambientals a Catalunya i de les seves modificacions. L'executiu català hauria atorgat llicències mediambientals a l'empresa en funció d'uns permisos que des de l'any 2015 havien estat declarats nuls per part del Tribunal Suprem. L'alt tribunal va ordenar el 2022 el tancament de les seves instal·lacions, però encara continuen, de fet, funcionant. La cimentera produeix ciment i exerceix d'incineradora també, fet que, segons els veïns de la zona, emet pols i partícules.
I els advocats catalans han qüestionat l'operatiu que ahir va fer la Policia Nacional a l'Ajuntament de Sitges, i que us vam explicar aquí en directe a Ràdio Estel, i també les imatges que es van veure de la detenció de l'alcaldessa d'aquest municipi, Aurora Carbonell. El degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez, ha criticat el que ha definit com a pena del Telenotícies.
Segons Sánchez, no s'ha tingut en consideració la importància que té la presumpció d'innocència perquè la reputació de l'alcaldessa detinguda és importantíssima. El degà dels advocats de Barcelona ha qüestionat que calgui executar l'ordre de detenció d'aquesta forma i, segons ell, en un cas així hagués estat suficient amb una situació judicial i no veu necessari l'arrest, perquè una imatge així, diu, és la que queda gravada a tota la ciutadania.
I un dia més hem de mirar cap a l'oceà Atlàntic perquè el temps s'esgota, però segueix la recerca contrarrellotge del submergisme Titan, que va desaparèixer aquest dilluns a la matinada amb 5 persones a bord que feien una expedició per veure les restes del Titanic que queden a l'Atlàntic. L'operació de rescat del submarí Titan es manté, tot i que ja han passat les 96 hores de subministrament d'oxigen que els experts havien estimat que hi ha a la nau. La Guàrdia Costera de Boston ha informat avui que un submergible canadenc ha arribat al fons del mar per trobar-los.
I en paral·lel, un altre vaixell francès n'està preparant un altre per entrar també a l'aigua. Des de dilluns, equips dels Estats Units, el Canadà i França, que treballen de forma intensa per aquesta limitació de les reserves que dèiem d'oxigen que té aquest submergible que explorava, com dèiem, les restes d'aquest Titanic, que es troba a 3.800 metres de profunditat prop de les costes de Terranova i Labrador, al Canadà.
I d'altra banda, científics experts en nàutica han criticat les mesures de seguretat i la falta d'homologació d'aquest submarí desaparegut a l'Atlàntic, com dèiem, des de dilluns.
Pere Puig, cap del Departament de Geociències Marines de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, s'ha mostrat sorprès que el submarí només es pugui tancar des de fora i que la tripulació no tingui l'oportunitat d'obrir la nau des de dins. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Puig ha explicat que les condicions dels submarins amb els quals ell ha fet expedicions no tenen res a veure amb les del Titan.
Dos que he estat jo, tanques des de dins. Hi ha una maneta, tanques una cúpula, en els dos casos és una semisfera de vidre o de metacrilat molt gruixut, i llavors sella perfectament i des de dintre tanques. La mateixa pressió de l'aigua quan t'enfonses fa que aquesta semisfera s'apreti contra l'estructura metàl·lica del submarí i selli perfectament.
A la mateixa entrevista, Agustí Martín, degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona i capità de la Marina Mercant, ha remarcat que aquesta empresa anava per lliure.
Jo crec que anaven aquesta gent bastant per lliure amb els seus departaments d'investigació, d'IMD, per això gent amb molts diners, han arribat a desenvolupar aquest submarí i aquí s'ha quedat. Van servir, porten amb un vaixell, aquest vaixell també té bandera de països de conveniència, no és una bandera habitual, el porten amb aigües internacionals i gent amb molt poder adquisitiu pues, fa aquest viatge, no? Lògicament que hi ha un risc, realment no acostuma a passar res, però aquesta vegada els hi ha passat.
Els dos experts veuen crític al rescat del submarí que visitava aquestes restes del Titanic, però apel·len a l'esperança a l'hora prevista que estimen que s'acabi aquest oxigen. Era ara, a la una del migdia, hora catalana.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
I tornant a casa nostra, atenció, perquè Google Maps ja dona indicacions en català. Des d'aquest dijous, aquesta opció ja està disponible tant per a dispositius Android com iOS.
Surt de la rotonda en direcció a carrer Manso Villalba. D'aquí a 500 metres. A la rotonda, agafeu la segona sortida.
Amb la navegació per veu en marxa, es poden sentir en català també les alertes de trànsit, on girar o si hi ha una ruta millor, a més de rebre indicacions de veu més detallada i altres noves, com els desplaçaments a peu. Fins ara, l'oferta lingüística només es limitava al text. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha afirmat que l'activació del servei és un gran pas endavant en la projecció del català com a llengua en l'era digital.
I per assegurar que l'aplicació us dona bé les indicacions en català, s'ha de tenir la versió més recent de l'aplicació Google Maps instal·lada al vostre dispositiu i, tot seguit, obrir la configuració d'aquesta aplicació i seleccionar l'idioma de veu en català. Més coses ara pel que fa a la salut. Pareu atenció perquè una dieta rica en carotens, uns compostos bioactius presents a les fruites i verdures de color groc, taronja i verd, s'associa a un menor risc de patir malalties cardiovasculars. Així ho conclou un estudi de l'IDIBABS publicat en una revista científica que s'ha fet amb 200 persones d'entre 50 i 70 anys.
L'estudi ha demostrat que els aliments que concentren carotens poden frenar l'acumulació de greix, com l'anomenat colesterol dolent, a la part interna dels vasos sanguinis. Per tant, es confirma que una dieta rica en fruites i verdures disminueix el risc de patir malalties del cor, com infarts de miocardi quan la sang no arriba al cor o ictus quan no arriba al cervell.
I entre els aliments que contenen carotens hi ha, per exemple, les pastanagues, els espinacs, els enciams, tomàquets, moniatos, bròquil, pebrot, mango, papaya, albercocs, nespres o la carbassa, per exemple. Feta, doncs, aquesta informació de servei, us expliquem que a Barcelona avui un nen d'un any ha mort atropellat per una furgoneta al barri de Ciutat Vella. Els fets van passar per ahir a la tarda a la cantonada entre el carrer Allada Vermell amb el carrer d'Arders.
El menor, que va quedar greument ferit a causa d'aquest sinistre, va ser traslladat a l'hospital, però va acabar morint hores després. El conductor de la furgoneta va donar negatiu en drogues i alcohol. Amb aquestes ja són 12 les víctimes mortals que han perdut la vida en accident de trànsit a la ciutat de Barcelona.
I com a mostra de condol, us informem que des de les entitats que organitzen la Festa Major de Ciutat Vella han decidit suspendre els actes d'inici d'aquesta festa del casc antic per donar i enviar tot l'escalf a la família d'aquest menor d'un any mort a Ciutat Vella. I els Mossos d'Esquadra també han alliberat un home retingut il·legalment a Reus. L'home estava dins del maleter d'un cotxe lligat i apallissat. La germana de la víctima havia donat l'avís a emergències i, segons el seu testimoni, els dos agressors i la víctima havien marxat en un turisme.
Quan els agents van interceptar el vehicle, un dels agressors va fugir i l'altre el van detenir. És un home de 43 anys, amb antecedents i acusat d'un delicte de detenció il·legal i lesions. La víctima i els seus familiars també tenen antecedents per delictes contra la salut pública i els fets podrien respondre a una agressió prèvia de la víctima a un dels fills del detingut, segons El Caso. La investigació continua oberta i l'arrestat passarà a disposició judicial en les pròximes hores.
I per últim us expliquem que un home marroquí que vivia a Sant Feliu de Guíxols ha estat expulsat del seu país perquè, a banda d'encadenar 32 detencions policials, no tenia permís de residència.
Els agents de policia van rebre un avís que aquest home estava provocant aldarulls a Platja d'Aro i per això van dirigir-se en aquesta localitat. Després de comprovar que no tenia papers, van consultar els antecedents, que tenia més de 32 detencions i condemnes judicials per delictes com robatoris amb violència i maltractaments. A més, ja havia estat enviat a presó anteriorment, per això, amb l'ajuda de la policia local de Platja d'Aro, la policia va tenir aquest home i han iniciat, per tant, l'expedient d'expulsió preferent.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel.
Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 2:35, obrim avui l'informació local i comarcal explicant-vos que les cooperatives agràries de Catalunya alerten que la sequera produirà una reducció de la producció de raïm que pot arribar fins al 60% de mitjana arreu del país, una situació que seria encara molt més dura a les comarques del Penedès i l'Alcamo, on les pèrdues podrien arribar al 80% de la producció de raïm.
I des d'aquesta entitat que agrupa les cooperatives assenyalen que la manca de pluja pot fer que els ceps fins i tot morin i que els viticultors abandonin les seves plantacions. Les cooperatives del vi anticipen que aquesta situació farà que s'incrementin doncs els costos significativament i es posa en risc també la viabilitat de la seva producció. Per tot plegat, les cooperatives agràries fan una crida a les administracions a preveure i establir ajuts directes que contribueixin a pal·liar els efectes d'aquesta falta de producció.
I marxem ara cap a Cornellà de Llobregat, on més de 200 famílies d'aquesta ciutat s'han quedat sense plaça a l'escola Bressol del municipi. Acusen a l'Ajuntament de manca de previsió i d'abocar-les a un caos econòmic i logístic. Per aquest motiu, s'han organitzat conjuntament per trobar-hi una solució.
Les famílies que recorden que a la ciutat el sector privat només pot assumir el 10% d'aquesta demanda i consideren que les 216 famílies afectades són un número inacceptable que evidencia, diuen, una falta de planificació i desídia institucional sense precedents. Per aquest motiu han començat una campanya de recollida de signatures. L'Ajuntament de Cornellà, per la seva banda, assegura que ha ofert aquest nou curs les mateixes places que anys anteriors, tot i que asseguren que han rebut 80 sol·licituds més. El consistori reconeix que és possible que l'increment d'aquestes peticions respecte a l'any passat sigui conseqüència de la gratuïtat del P2 implementada per la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, han dit que treballen per oferir-los una alternativa.
I viatgem ara fins a la Garrotxa, on diverses entitats ecologistes critiquen el pla d'expansió de l'embotelladora d'aigua de Sant Aniol. Posen en dubte la capacitat de regeneració d'aquesta zona, que està al costat del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa.
Les entitats Llémena, Espai Natural i les associacions naturalistes de Girona asseguren que en els últims 2 anys ja han incrementat de fet aquesta extracció de manera important i temen que ara ho tornin a fer per arribar a més països, com va anunciar fa uns dies l'empresa. Diuen que s'han extret més de 100 milions de litres l'any i això, diuen, és 4 vegades més del que s'ha anat extraient en els últims 30 anys de l'aqüífer. Per això demanen que es limiti el cabal d'extracció pels greus prejudicis ambientals que, diuen, pot suposar. També demanen fer un nou estudi que determini quants litres es poden extreure.
I a Girona acollirà la 6a edició del Congrés EcoSTP, un esdeveniment internacional que debat sobre noves tecnologies de tractament per a l'aigua. En l'edició gironina hi haurà 500.000 de participants de 50 països diferents, sobretot de zones del Mediterrani, d'Austràlia i també de la costa oest dels Estats Units.
Aquest congrés, que es farà del 26 al 29 de juny, debatrà sobre l'ús d'aquestes aigües residuals i el potencial que tenen per al seu consum, pel consum humà. També en parlaran dels nous mètodes per eliminar contaminants emergents, com ara microplàstics i restes de medicaments que queden a l'aigua. El congrés està organitzat per la Universitat de Girona i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. És investigador i Ignasi Rodríguez Roca, un dels organitzadors del Congrés.
Una solució òbvia també passa per la reducció del consum, l'optimització, la distribució, val? Però després també hi ha moltes tecnologies noves a les quals es discutirà en aquest congrés, que té a veure amb millorar la qualitat dels aqüífers i dels rius, dels aigües superficials. Hi ha el debat aquest una mica entre regeneració, que la Mateu explicava, això de convertir l'aigua residual en un recurs.
Les principals temàtiques que s'abordaran doncs, en aquest congrés són aquesta busca, aquesta recerca, volem dir, de noves tecnologies més sostenibles i un menor impacte visual i en el medi ambient.
I pugem una mica més amunt fins a Perpinyà, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi de la Catalunya Nord ha prohibit la celebració de la Revetlla de Sant Joan, que se celebrava des de fa anys al barri del Vernet i que organitzen les escoles Arrels i Bressola, l'entitat Fogar Laic i Òmnium Cultural Catalunya Nord.
En un correu electrònic que van rebre dilluns al matí, el consistori els comunicava que no autoritzava aquesta activitat en els terrenys municipals on s'havia de fer. La directora de l'Escola Arrels Vernet, Helena Gual, diu que no entenen la decisió.
Tal moment està prohibit i suspès. perquè és, no tenim les autoritzacions, perquè és un terreny municipal. Ahir es va pensar buscar una solució alternativa en un espai, potser del Consell Departamental, però en el barri del Vernet, perquè les associacions que han fomentat aquest Sant Jordi, aquest Sant Joan, perdó, són associacions al barri, doncs no anem pas a fer-ho en un altre lloc.
El que segur que mantindran és l'autobús fins al Coll d'Arés, on recolliran, això sí, la flama del Canigó. El que és una incògnita a hores d'ara, doncs, és què faran després. El cartell de la Revetlla incluïa un aperitiu popular musical a partir de les 7 de la tarda, un concert també de rumba a 8:45 i a partir de les 9 també la foguera. L'Ajuntament de Perpinyà, per la seva banda, preveu fer un espectacle de foc al peu del Castellet a partir de les 10 de la nit i un festeig per celebrar la festa a 10:45 de la nit.
I acabem a la demarcació de Barcelona, perquè el fenomen del barraquisme va en augment amb Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, on l'entitat Montcada Somrius denuncia que han detectat nous assentaments al nord de la ribera del riu Besòs. L'entitat adverteix que des de fons mesos estan delimitant espais com cordes i troncs per marcar parcel·les.
L'espai en qüestió és una pollancreda situada a Sant Pere de Reixac entre el riu Besòs i la serralada de Marina. Manel López, membre de l'entitat, n'explica els riscos.
A dintre d'aquestes parcel·les es fan tota mena d'activitats, des de focs d'esbarjo, barbacoes, cremes de restes vegetals fora del temps de període de crema o crema d'escombraries per buidar una miqueta l'espai. Pot ser molt important, perquè un incendi, un inici d'incendi a peu d'un parc de forestal pot ser de magnitud catastròfica.
De fet, en el darrer any i mig, la zona està tristament protagonista per dos successos destacats. Al gener del 22, dues persones van morir per la mala combustió d'un fos encens encès per escalfar-se i també van trobar una explotació de xais amb una fosa amb desenes d'aquests animals a la zona, que ara hi ha doncs, aquesta situació de barraquisme.
Gràcies, Pere Dugas, i 41 minuts d'informació esportiva. Avui explicant-vos, parlant de futbol, que el Barça jugarà el primer partit de Lliga contra el Getafe. Ana, ho farà a domicili.
Sí, la temporada 23-24 arrencarà el cap de setmana de l'11 al 13 d'agost i acabarà el 26 de maig. Com deies, el Barça jugarà tal com havia demanat el primer partit fora de casa. Serà contra el Getafe. El Girona, per la seva banda, jugarà contra la Real Societat a Noeta i el Real Madrid visitarà el camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Pel que fa a la segona jornada, aquí sí que el Barça jugarà a Montjuïc. Recordem que el debut a l'estadi Lluís Companys no serà fins al dia 8 d'agost en el trofeu Joan Gamper, que encara s'ha de confirmar, i el Barça, per tant, rebrà el Cádiz el dissabte 19 o el diumenge dia 20 d'agost. Pel que fa als clàssics, el primer serà un Barça-Madrid i està previst pel 29 d'octubre. La tornada no serà fins dos dies abans de Sant Jordi, és a dir, el dia 21 d'abril, i es jugarà al Santiago Bernabéu. Pel que fa al derbi català, a la primera volta hi haurà un Barça-Girona el dia 10 de desembre i la tornada a Montilivi es disputarà el dia 5 de maig. A l'última jornada, el Barça visitarà el Sánchez Pizjuán del Sevilla i el Girona rebrà el Granada i el Real Madrid tancarà la jornada contra el Betis al Bernabéu.
I encara en clau blaugrana, el Barça es marca com a objectiu reduir a 528 milions la massa salarial per començar a ser sostenible la temporada que ve.
Segons ha explicat aquest matí el vicepresident econòmic Eduard Romeu del club, aquesta xifra de 528 milions correspon als salaris de tota l'entitat, no només el del primer equip de futbol masculí. Dins d'aquests 528 milions es tenen en compte 51 milions que correspondrien als 5 jugadors que estan cedits ara mateix com Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Serginho Dest, Àlex Collado i Gustavo Maya. Amb el pla de viabilitat aprovat per la Lliga, el Barça, per tant, té clar que podrà inscriure tots els jugadors com amb els que s'havia entès per renovar, com són Sergi Roberto, Marcos Alonso, Gavi Araujo i Iñaki Peña, i per fer-ho, però, la directiva haurà d'avalar 6 milions d'euros perquè no va retallar tant com preveia en les seccions. Eduard Romeu ha volgut deixar clar que el club no està pitjor que fa dos anys, tal com va dir l'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, i a més ha assegurat que han hagut de fer inversions en jugadors i per això no s'ha pogut reduir tot el que volien al deute, però ha insistit en que el club es compromet a no tenir pèrdues la temporada que ve. A més, també ha explicat que la intenció del club és construir el nou Palau Blaugrana dos anys després d'inaugurar el nou Camp Nou.
Un Barça que reforça amb el capità del Manchester City, Ilkay Gundogan, de cara a la propera temporada, tal com ho explicàvem a aquesta hora. El jugador turc-alemany de 32 anys ja ha passat la revisió mèdica i ara només falta l'anunci oficial del club.
El jugador firmarà per les properes dues temporades més una d'opcional. Si juga més de la meitat dels partits que es disputin a la segona temporada, cobrarà 9 milions d'euros cada curs i la seva clàusula serà de 500 milions. El jugador acaba contracte el proper 30 de juny amb el Manchester City, per tant, arriba lliure al Barça i, de fet, Pep Guardiola havia pressionat per a que es quedés i fins i tot li havien ofert 5 milions d'euros més que al Barça, però finalment Gundogan s'ha decidit per venir a Barcelona i el president del club, Joan Laporta, ho ha celebrat, assegurant que el Barça està fitxant molt bé.
I us he de dir que ja sabeu que portem temps treballant per reforçar l'equip i el mercat està responent adequadament. Està responent bé. Fins aquí puc arribar.
Laporta ha assegurat que el club està fent bé les coses i ha afegit que els jugadors de primer nivell mundial continuen tenint com a prioritat venir al Barça. Aquest seria una clocada d'ullet al fitxatge de Gundogan, que, com dèiem, s'ha decantat pel Barça i no pel City, que li oferia més diners i més temporades al club.
I per tant, anem a conèixer com és Ilkay Gundogan. Sabem que és un dels millors migcampistes del planeta, Anna, però potser no s'ha parlat tant que fa 10 anys, quan en tenia 22, va estar a punt de retirar-se del món del futbol.
Amb 18 anys, Gundogan va fitxar pel Nuremberg alemany i el seu debut a la Bundesliga va ser contra el Bayern de Munic. De fet, el primer gol va arribar mig any després i també contra el Bayern. Gundogan només va necessitar dues temporades a primera divisió per a que Jürgen Klopp, que en aquell moment entrenava el Borussia Dortmund, es fixés amb ell. Va fitxar per quatre temporades i allí va jugar al costat del que serà una altra vegada company d'equip, Robert Lewandowski, però també al costat de Marco Reus i de Mario Götze. Amb només 22 anys, tots els equips es barallaven per ell. De fet, el Barça també el volia, però l'alemany es va lesionar de l'espatlla i va estar 422 dies allunyat de la gespa. Va estar 14 mesos retirat per una inflamació al nervi de la columna vertebral i fins i tot va haver de renunciar al Mundial del 2014, però finalment va trobar un cirurgià que li va aconseguir trobar un remei. Quan es va recuperar, Gundogan es va tornar a lesionar i tampoc va poder disputar l'Eurocopa del 2016 per una lesió al genoll dret. Guardiola, però, li anava seguint la pista i el va voler reclutar per al City. Gundogan només va poder jugar 16 partits la primera temporada perquè després es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll i va estar allunyat 9 mesos del terreny de joc. Des d'aleshores ja no s'ha tornat a lesionar i ara sembla que fitxarà pel Barça.
Per tant, explicada la història de les lesions, anem a conèixer ara quines condicions ha posat Gundogan per fitxar pel Barça.
Doncs al jugador només li preocupa que pugui ser inscrit amb el Barça, però el club li ha garantit que l'espai salarial que tenien reservat per Messi serà per ell i el jugador, per tant, podria ser inscrit. L'única condició que hauria posat Gundogan és que abans de fer-se oficial el seu fitxatge pel Barça vol tenir l'oportunitat d'anunciar ell mateix la sortida del City per respecte al club on hi ha jugat 6 temporades.
I pel que fa a l'Espanyol també hi haurà arribades. Fran Garagarza serà el nou director esportiu del club.
Garagarza substituirà Domingo Catoira, tot i que abans haurà de desvincular-se del seu actual club, que és el Wolverhampton de la Premier, on assessorava a Julen Lopetegui. Aquest anunci no és imminent i l'Espanyol espera poder-lo fer oficial al llarg d'aquesta setmana.
I pel que fa a José Mourinho, li cauen 4 partits de sanció per haver protestat i insultat l'àrbitre a la final de l'Europa League.
Aquest és el càstig que li ha imposat la Comissió de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA. Mourinho es va mostrar molt disconforme amb l'arbitratge de la final de l'Europa League, una final que la Roma va acabar perdent a la tanda de penals. Un cop va acabar el partit i el Sevilla es va proclamar campió per setena vegada, el tècnic portuguès va esperar l'àrbitre anglès Anthony Taylor al pàrquing de l'estadi per insultar-lo. La comissió no només ha sancionat a Mourinho, sinó que també ha sancionat el club. La Roma haurà de pagar una multa de 50.000 euros per conducta impròpia de tot l'equip i una altra de 50.000 euros més per l'encesa de bengales, llançament d'objectes i incidents de públic i danys a l'estadi.
Parlem ara de bàsquet perquè a la Lliga CB, la Lliga CB ha condemnat els insults que van patir els jugadors del Barça per part de l'afició madridista a l'arribada al Wizzing Center abans de disputar el tercer partit de la final.
La competició ho ha fet a través d'un comunicat on també explica que han traslladat a tots els vídeos antiviolència perquè els pugui analitzar i determinar quines responsabilitats se'n deriven. El comunicat, però, no fa cap referència a insults racistes que sí que van rebre jugadors com James Nagy.
I d'altra banda, el Joventut de Badalona ha arribat a un acord per renovar un dels seus jugadors estrella.
Brodzianski seguirà vestint la verd i negra dues temporades més, fins al juny del 2025. L'alè pivot de 29 anys va arribar a la penya a mig curs, procedia del Partizan de Belgrat i continuarà el Joventut de Badalona dues temporades més. Aquest playoff ha fet 17 punts i 5 rebots de mitjana.
I encara en informació poliesportiva, 3:15 del vespre, la selecció espanyola de bàsquet femení juga l'accés a les semifinals de l'Eurobàsquet contra Alemanya.
Les de Miguel Méndez van acabar primeres de grup i no van haver de jugar als vuitens de final, com sí que van fer les alemanyes, que van superar Eslovàquia. Qui guanyi jugaria a les semifinals de l'Eurobàsquet contra Hongria, que acaba de guanyar contra la República Txeca, i a més tindrien una plaça al preolímpic de París del 2024.
I encara un punt més de bàsquet aquesta matinada des de Nova York, es viurà una nova nit del draft NBA.
Les mirades estaran centrades en el francès de 19 anys, Víctor Wembanyama, que segurament serà escollit número 1 dels Spurs de San Antonio. Qui també hi ha inscrit en aquest draft és el jugador del Barça, James Nagy. Si és escollit entre els 15 primers jugadors, el nigerià li sortirà a compte marxar, perquè amb el que cobraria podria pagar la sortida del club laurana, però els experts de la NBA el situen entre els llocs 23 i 34 de la llista.
I acabem avui a Londres, perquè es disputen els vuitens de final del Queens de tenis.
Carlos Alcaraz no jugarà fins a les 4 de la tarda contra el txec Jiří Leška, que va eliminar el tenista espanyol Alejandro Davidovich a la primera ronda, i aquest partit sembla aparentment fàcil pel murcià, ja que ell és el número 2 del món després de Novak Djokovic i s'enfronta al número 36.
Gràcies, Anna. 10 minuts per tancar el programa. Informació cultural. I per tant toca repassar les estrenes que arriben demà als cinemes. Avui un altre cop amb la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Comencem avui per la coproducció catalana Una vida no tan simple, una pel·lícula dirigida per Félix Vizcarret.
¿Tú te das cuenta que han pasado 7 años desde nuestro último proyecto importante?
Gràcies, chicos. Muchos decían que era de los más prometedores y del que día
de hoy... Filma amb l'actor Miqui Esparvé com a protagonista.
Isaías, de 40 anys, interpretat per Miqui Esparvé, és el protagonista d'Una vida no tan simple. Ell és el prometedor arquitecte i anys després de guanyar importants premis, passa els dies entre l'estudi d'arquitectura i el parc a la sortida de l'escola on juga amb els seus fills. L'Isaías sent que no està on hauria d'estar, la seva relació de parella ha entrat en una fase de monotonia i en aquest context, mentre intenta tornar a ser la promesa que va ser un dia, coneix la Sònia, la mare d'un altre nen de l'escola.
I més estrenes també de casa nostra. A partir de demà arriba als cinemes La Fortaleza.
Los hermanos Villaplana, el notario a cargo de la última voluntad de su padre, me hizo prometerle que sus hijos se encargarían de su entierro.
Pel·lícula dirigida per Chiqui Caravante amb les interpretacions, entre d'altres, de Fernando Cayo, Goya Toledo, José Manuel Poga, Fernando Tejero, Vito Sanz i Carla Nieto.
Es tracta d'una comèdia negra d'intriga al voltant d'una reunió de la família Villaplana després de la mort misteriosa del patriarca del clan. Tots els familiars van a la lectura del testament del líder de la família amb l'esperança d'heretar la seva gran fortuna. No saben, però, que el pare no ha escollit hereu, sinó que ha ideat una espècie de broma pòstuma.
I demà també arriba a la gran pantalla dels nostres cinemes el film Sin malos rollos.
Gary, ¿qué haces?
Orden judicial de embargo.
O sea que me quitan el coche.
Te esfumaste de repente.
Por eso lo haces. Anoche pensé, año...
Una obra del director Gene Stanisky que està protagonitzada per Jennifer Lawrence.
Quan està a punt de perdre a casa seva de tota la vida, degut als deutes, la Maddie, interpretada per Lawrence, llegeix l'anunci de feina d'uns pares amb molts diners que busquen que algú surti amb el seu fill, Percy, de 19 anys, que és bastant asocial. Una feina de la Maddie que acceptarà.
I més pel·lícules, perquè també a partir de demà divendres arriba a la gran pantalla La Puerta Mágica.
¿Cómo consigue la gente trabajo en esta ciudad?
Señoras y señores de la Junta, este es Paul Carpenter.
Qué bien que nos haya encontrado.
¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre?
Bueno, la verdad es que todo mi tiempo es libre.
Bueno...
Una història plena de màgia inspirada en la novel·la homònima de Tom Holt.
El protagonista de film, Paul Carpenter, acaba d'arribar a una empresa de Londres amb uns reclutadors poc convencionals. Entre ells, un director general molt obscur que vol revolucionar l'antic món màgic amb pràctiques corporatives modernes.
Veurem també què és el que dona de si aquesta pel·lícula. També pels nous amants del drama, no us perdeu demà l'estrena del film Traïció.
En Garnier era company seu, oi?
Hi ha policies que es creuen superiors a tot. Tractar amb desgraciats té un preu.
Una pel·lícula, ja ho escolteu, que arriba als cinemes doblada al català.
La pel·lícula està protagonitzada per Sophie Marceau, que va passar abans d'arribar a la gran pantalla per la secció Piazza Grande del Festival de Locarno. La protagonista d'aquest film treballa com a agent de policia a la Comissaria General de París. És una dona amb una gran fortalesa interior, però quan descobreix que el seu marit té una doble vida, li farà perdre, de cop, l'equilibri mental.
I atenció, perquè aquesta setmana també s'estrena a l'Amazon.
A lo largo de mi vida he tenido muchas ideas locas, pero creo que esta ha estado siempre presente. Os preguntaréis qué hace una joven escritora en un lugar así. ¿De verdad quería entrar para escribir mi libro?
Una película dirigida por la jove cineasta francesa Anis Bonfons.
Una obra basada en la novel·la d'Emma Becker, un relat en primera persona del món de la prostitució. La protagonista és l'Emma, una escriptora d'uns 30 anys que vol escriure un llibre que parli del món de la prostitució. Per entendre millor aquest ambient, aconsegueix que la contractin per treballar com a prostituta en un prostíbul de Berlín amb la intenció d'estar-s'hi dues setmanes, però acaben passant dos anys.
I més drames, perquè avui també us destaquem la pel·lícula Su único hijo.
Abraham...
Señor.
Toma a tu hijo y ve a la tierra de Moria. Allí...
Un drama de temàtica religiosa dirigit per David Helling.
L'obra narra l'episodi en què Déu va posar a prova a Abraham i li va dir que havia de sacrificar el seu fill estimat Isaac. Una pel·lícula basada en un dels relats de l'Antic Testament i protagonitzat per Scott Cooper, Daniel da Silva i Luis Fernández Gil.
I si sou més de quedar-vos a casa i no anar tant al cinema, també repassem les estrenes que arriben aquests dies a les plataformes de streaming. Comencem a Netflix. La proposta d'aquesta setmana porta el nom de A través del mar.
Imagina que estoy ahí. Imagina el beso que te estoy dando.
És la nova pel·lícula de Marçal Forés.
Una producció de Netflix amb Clara Gallo i Julio Peña com a protagonistes, que expandeix una història inèdita de l'univers de l'escriptora Ariadna Godoy. El drama adolescent busca oferir una visió diferent de l'amor i l'amistat. Una pel·lícula rodada íntegrament a Catalunya, amb la Costa Brava com a taló de fons de les noves aventures de l'Ares, la Raquel i el seu entorn. La pel·lícula és una seqüela de A través de mi ventana, de Marçal Forés, que va estrenar l'any passat també a Netflix.
I per cert, atenció, que d'aquí a mitja hora el programa La Caravana amb Joan Trias entrevista l'actor Guillermo Laseras, que parlarà d'aquesta estrena d'aquesta pel·lícula A través del mar. Per tant, no us ho perdeu, serà a partir de 3:45 en directe aquí a Ràdio Estel i a la mateixa plataforma, i pel que fa a la sèrie, arriba a la Isla Calavera.
Where are we?
Una sèrie que, si no us podeu esperar, ja es pot veure des d'avui dijous.
Aquesta ficció explica la història d'un grup d'exploradors que, mentre rescaten a l'Ani del mar, no poden saber què arribaran a l'illa Calavera, aquest lloc enigmàtic que compta amb éssers estranys i monstres aterradors.
I ja, pel que fa a Filmin, que estrena dimarts, que ve la primera sèrie de Xavier Dolan, un thriller de 5 capítols que es diu La noche que Logan despertó. I, per últim, a Movistar Plus arriba l'esperada segona temporada de l'exitosa sèrie States of the Union.
Brendan Gleeson es el intolerante Scott.
No soy complicado.
Y habla de más.
No, ya lo hacemos.
La tragicomèdia sobre les relacions de parella arriba amb aquesta segona temporada al seu final.
Aquesta sèrie té com a protagonistes Brendan Gleeson i Patricia Clarkson. L'obra explica la història d'un jubilat cínic i tradicional i la seva dona Helen, que queden en una cafeteria freqüentada per joves abans d'entrar a la seva sessió de teràpia. En aquest moment repassen la seva vida matrimonial.
I repassades, per tant, Sílvia, aquestes estrenes de cinema que podem veure a partir d'aquesta setmana. També hem de parlar de música, on també hi ha estrenes. El grup Buhos i el productor, cantant i DJ Juan Magán col·laboren en la cançó El món de veritat.
Mai no, mai vaig sentir les coses com les tinc. El cor, la llum, no em deixa veure el cim. Tinc la mirada...
Magán, que s'anima a cantar català en aquesta cançó que han composat el líder de Buhos, Guillem Soler, i també Pep Saula, que compta amb la producció del mateix Juan Magán.
El món de veritat, que camina a l'estil de pop electrònic, és una crítica al moment actual en què vivim i les relacions a través de les xarxes socials. La cançó ha arribat acompanyada d'un videoclip que també es pot trobar a les xarxes socials dels Buhos.
Vaja, que bé, perquè fa les exposicions. Demà s'inaugura al Museu de Montserrat la mostra Picasso a la donació Busquets. que es podrà veure fins al 6 de gener de l'any que ve a l'Espai d'Art Pere Pruna. Es tracta d'una mostra que recull una part del llegat de l'arquitecte Xavier Busquets, que va deixar el monestir de Montserrat l'any 1990, una col·lecció, per exemple, on es troben des de peces arqueològiques a obres dels grans noms de l'impressionisme o de la pintura catalana, en el qual Picasso n'és un dels autors més ben representats.
L'exposició explica l'amistat entre Picasso i Busquets, forjada a partir de l'encàrrec dels frisos de l'edifici de la nova seu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, inaugurada l'any 1962 a la plaça Nova de Barcelona. La inauguració de la mostra tindrà lloc demà a les 12 del migdia a la nova sala Montserrat. A l'exposició es poden veure 16 dels cartells que va col·leccionar Xavier Busquets, juntament amb un plat de ceràmica i algunes de les fotografies de l'arquitecte durant les seves visites. També es poden trobar algunes imatges captades pels fotògrafs que van resseguir i documentar l'ambient familiar i el procés creatiu de Picasso al llarg de la seva vida.
I passaré ara, que dèiem, del Col·legi d'Arquitectes, també d'exposicions, però en aquest cas a Barcelona. Es pot veure l'exposició El llegat de Lluís Domènech i Montaner, que es podrà veure fins al 17 de setembre. Són 150 documents originals. La mostra proposa un recorregut per totes les facetes d'aquest arquitecte, historiador i polític que reivindiquen la seva figura. Gràcies, Sílvia. Demà més cultura i a tots vostès també. Demà més Estel Migdia. Ens hi posem a partir de les dues. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila i el control tècnic en Jordi Carretero. Ara fins a 6 no marxin, que s'hi posa Joan Trias amb la caravana.